Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Són les 12:20. Comencem setmana també, dilluns, avui, 9 de juliol del 2018. Segona setmana del mes de juliol, el mes més calorós de l'any. Especialment a Lleida, a més, aquesta setmana que comencem, en la que estem immersos en onada de calor. Aquesta nit s'ha fet notar. I de quina manera? Hores d'ara, 28 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens posarem al dia de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Va, que avui és dilluns. Avui ho hem preparat una cosa doncs, que es porta bé, eh? Mira, de moment us presentaré a 2:15 un grup de música, de pop, que s'anomenen Natiu i que són de Cervera i que presenten el seu primer treball. El so és magnífic. A més, els tindrem aquí a l'estudi i ja m'han dit que venen armats. És a dir, que porten les guitarres per fer-nos un tema aquí en directe. També els dilluns posem somriures a les cares de la gent. Ho fem amb el Joel Carnicer i la ruta turística del Joan Bellmunt, que ens acostarà a la una. A partir de la una obrim la tertúlia esportiva, la radiografia, i a 2:15, la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona Reus. Per cert, aquesta és la darrera setmana d'emissió local de la temporada. El proper divendres, dia 13, o sigui, aquest divendres, vaja, d'aquí 5 dies, posarem el punt i final a la temporada. I tornarem de seguida al primer dilluns de setembre, que és el dia 3 de setembre. Que sembla que parlem de lluny, oi? De setembre, doncs és d'aquí 7 setmanes, eh? Aquesta és la darrera setmana, per tant, a tots els col·laboradors que estan amb nosaltres de manera setmanal, doncs cada dia, aquesta setmana, els anirem acomiadant, aviam, els anirem enviant de vacances, que això és bo, eh? En fi, busquem aquesta previsió meteorològica. 28 graus, com dèiem, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Dia de sol el d'avui a les comarques de Lleida, però al Pirineu van apareixent núvols d'evolució i no descartem ruixats i tempestes durant la tarda, que han d'arribar a ser bastant fortes. Jornada calorosa la d'avui, amb màximes que comencen a ser molt altes, aniran apretant aquestes temperatures al llarg d'aquests dies. Avui ja avisos grocs al Pla de Lleida, màximes de 36 graus. A Lleida mateix, també a Balaguer, arribarem als 37. Avui a Tàrrega, màximes de 35. A la Seu d'Urgell arribarem als 31 graus i a Viella, 27. El vent continuarà fluix i variable. Per demà esperem una jornada similar, cel clar tot el dia, amb núvols d'evolució diurna al Pirineu, probables ruixats i tempestes a la tarda. Temperatures també sense canvis, màximes molt altes a la plana de Lleida, mínimes de 21 a Lleida, 20 graus a Balaguer i Tàrrega, 14 a la Seu i 11 graus a Viella. El vent continuarà fluix i variable novament.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Estàs informat.
Doncs sap que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida fent un repàs a les incidències a la xarxa viària lleidatana d'aquest cap de setmana. 3 ferits lleus en 2 accidents a l'autovia A2. Un camió va volcar dissabte a la nit a Golmés i, a més, hi va haver una sortida de via al col·legi. I, a més, 2 accidents més, una a la C14 i l'altra, sorpresa, a la N240, a la Nacional 240. Us sona, no?, aquesta carretera. La dels accidents. La de les poques que deu de quedar a l'estat, que uneix 2 capitals de província, encara amb una carretera, i especialment aquesta, amb aquest índex de sinistralitat i, amb la densitat de trànsit que porta durant tot l'any. Perquè cada època de l'any és diferent. És a dir, ara a l'estiu, doncs potser si els escolars no es mouen, però hi ha tota la gent de l'interior que va cap a la costa, que es barregen amb camions, amb gent que treballa, amb tractors. A l'hivern, doncs, tot el tema d'escolars, etc. Doncs un accident més, sense víctima mortal, afortunadament, però un nou en surt més a la Nacional 240. Seguim amb successos. Els Mossos d'Esquadra detenen 2 joves a Puigcerdà després de trobar en un cotxe 1.000 grams de marihuana i 800 d'haixix. I aquest cap de setmana hi ha hagut un terratrèmol de 2,5 graus entre l'Alt Urgell i el Solsonès sense causar danys materials ni ferits. Es va produir cap a 3:15 del matí i l'epicentre es va situar entre els municipis d'Odèn i Fígols i Alinyà. Aquest cap de setmana hi ha hagut manifestació a Lleida per denunciar, doncs, hi ha més d'un centenar de temporers que dormen al carrer. Les entitats signants de la campanya Fruita amb Justícia Social reivindiquen allotjament municipal pels treballadors. La Crida a Lleida acusa l'Ajuntament de llençar les pertinences dels temporers que dormen al carrer. La formació anticapitalista assegura que més de 40 persones dormen davant del pavelló dels Camps Elisis, on hi ha l'oficina única de temporers. I el preu de lloguer creix un 24% el primer semestre en relació amb l'any passat, l'increment més alt de l'Estat. A Barcelona, per exemple, es manté com la ciutat amb la renda mensual d'habitatges més elevada de l'Estat espanyol. I a Lleida l'increment ha estat més moderat, amb la taxa trimestral ha estat d'una pujada d'un 2,77%. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, assegura que no farà cap concessió interdepartamental a l'hora de negociar el pressupost d'Agricultura. La consellera vol arrossegar el ministre Planas a Catalunya per explicar-li i fer-li entendre la situació del sector. I Comissions Obreres va suspendre divendres la vaga indefinida que feien els treballadors del Servei de Teleassistència de Lleida. Anem a parlar d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de futbol, ho farem més a fons a partir de la una, la radiografia, però Lleida Esportiu manté preus. El club posarà en marxa el dia 24 la nova campanya de captació d'abonats que porta com a lema Seguim. Albert Esteve ha destacat que 1.200 socis del club tenen menys de 18 anys.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que hem començat ja aquesta darrera setmana de programació i seguim fent memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Doncs tal dia com avui, perquè la mecànica és la mateixa, és igual a l'estiu, a l'hivern, que a la tardor, que a la primavera, 25 anys enrere, tal dia com avui, un 9 de juliol del 93.
I suposem que també tenien calor, però bueno, sí. És lo normal, no? Som a l'estiu.
Home, ha de ser.
Efectivament, de i ser. També l'any 93 també era estiu, eh?
També. O sigui, sí.
Bé, doncs Mané, que era entrenador de la Unió Esportiva Lleida l'any 1993, va donar un ultimàtum als que encara no havien renovat. El club volia buscar un recanvi per Gonzalo, un dels jugadors de la plantilla en aquells moments, i també confiava en poder arribar a un acord amb Chema Bartolo, que va acceptar l'oferta del Lleida i que continuaria dues temporades més. Recordem el Chema, que després ha estat últimament regidor del nostre
Chema
ajuntament.
Bartolo, sí.
No es descartava tenir quatre estrangers a l'equip que ja era de primera divisió. La directiva es va reunir amb directius del Barça i del Madrid i van anunciar que en breu farien fitxatges en quantitat i qualitat. Déu-n'hi-do, però Lleida del pobre, bueno, després ja en parlarem més endavant, sí, el curs que ve.
Clar, l'any vinent ja veurem...
Sí, serà més trist, clar. Bé, doncs el candidat a la presidència del govern, Felipe González, era notícia perquè va manifestar que el canvi es centraria en els llocs de treball i el desenvolupament autonòmic. Els diputats de Lleida per Convergència i Unió es van mostrar prudents envers les manifestacions de González. Josep Pau va ressaltar l'oferta de diàleg a totes les forces polítiques. El govern en aquells moments volia crear oficines per assessorar els temporers de la Fruita. El governador civil de Lleida, en aquells moments Jaume Casanovas, es va reunir amb els sindicats i va anunciar inspeccions severes pels empresaris que contractessin il·legalment treballadors. També la secció oberta de la presó de Ponent quedaria fora del mur. El conseller Isaac va assegurar que les obres estarien acabades l'any 95 i va criticar l'automatització en la nova designació del jutge de la Seu. El sistema de seguretat costaria uns 300 milions de pessetes.
De pessetes.
I també es va dotar amb 8 milions la restauració del castell gòtic de l'Espluga Calba. Es projectava la creació d'un còmic referent a la història del monument. Els cavallers de l'Ordre de Malta hi van fixar la seva residència en aquesta fortalesa. Andreu Salvador, que presidia el patronat, creat concretament per desenvolupar aquest projecte.
Molt
bé, això és tot.
Molt bé, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vamos a mirar, probarnos, quitarnos,
ponernos
camisetas de Easywear y Green Coast por 5,99 euros.
Vamos.
Y a comparar.
Elegir pantalones de Easywear y Green Coast por 12,99 euros.
Vamos. Es el momento de disfrutar por tener lo que más te gusta a los mejores precios.
Es el momento de las rebajas de El Corte Inglés. Vamos.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Cercant la sort, cercant el do, cercant el temps perdut del món, buscant, dansant pel món, vaig dansant pel món. Cada aire és nou i el sol no es pot, no.
No us podeu arribar a imaginar la de cops que he escoltat aquest tema i les ganes que tenia de conèixer els responsables que hi ha darrere del Més Enllà, que és el tema que estem escoltant. A més, mira, com a curiositat, quan vaig conèixer el tema no sabia que els teníem tan a prop. Ens arriben des de Cervera, són els Natiu, i us els presento perquè jo crec que us heu de recordar d'aquest nom, que són gent que a poc a poc cada cop els escoltarem més. Estan amb nosaltres avui el baixista, el Roger. Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Roger?
Molt bé, molt bé.
Està amb nosaltres també la Virgínia, que és guitarra i veu. Virgínia, què tal? Bon dia.
Molt bé tot. Bon dia.
El Jaume, que és piano, teclats i veu principal. Jaume, bon dia.
Bon dia.
I avui també ens acompanya el Darío, que també és guitarra. Darío, bon dia.
Hola, bon dia.
I ens falta, que no ens ha pogut acompanyar, el Gerard, que és el bateria.
Bateria, sí.
Que hi posa ritme.
Sí, la base de
ritme,
tot.
La base de tot. Escolta, que estic contentíssima de conèixer-vos per primera vegada.
Igualment, igualment.
Sou els Natiu. Us dono ja la plana web perquè pugueu començar a xafardejar, www.natiu.cat, tal qual sona i fàcil, que això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, que de vegades la gent busque noms rebuscats, natiu.cat. Allí teniu tota la informació d'aquest grup de Cervera i, a més, les sortides cap a les xarxes socials. Escolta, vosaltres, això és el primer disc, per cert. És el primer single del primer disc, el que estem escoltant.
Sí, és el primer single del primer disc. Què fem? Amb la sort de que...
Com a Natiu,
Com a Natiu, sí. Amb la sort de que Crip Music es va fixar en nosaltres, la nostra discogràfica, i mira, tinc la sort que amb el primer disc ja tenim...
Sou joves, però ja porteu camí amb el món de la música, cadascú, a nivell individual.
Sí, uns més que d'altres, uns de manera més aficionada i hi ha també qui s'hi dedica de manera més professional.
Ho dic perquè això no va passar fa dos anys, que us vau trobar un dia coincidint al mateix lloc, al mateix moment, el 5, i vau dir, fem un grup.
No, ja ens coneixíem, havíem coincidit també amb altres grups... I van sorgint de vegades projectes i aquest, la veritat, que era molt engrescador i que segueixi, que duri.
Qui ho va començar tot? O quins?
Bueno, vam començar el Jaume i jo fa uns anys que ens coneixíem des de fa molt temps i sempre havíem volgut fer música i havíem tocat amb algun grup, però fer algo més propi i en sèrio, ficar-nos en sèrio.
El Jaume i el Darío.
Sí.
Molt bé. Clar, és el que dèiem abans, al final un no s'hi dedica d'un dia per l'altre, o sigui, ja anem fent cosetes a casa, temes, estem a d'altres grups, però us coneixeu i diu, escolta, anem a fer els nostres temes. Quin tipus de música teniu al cap fer?
La veritat és que no teníem cap tipus de música. Sí que és veritat que bevem de música bastant rock, bastant clàssic, de 60, 70, 80. Llavors, partint d'aquest punt, sí que és veritat que estem molt oberts a tots els estils. Una mica va ser anar provant i l'estil que va anar sortint, però d'entrada no teníem pensat un estil en concret de fer, sinó molt provar. I
tu què escoltes, Jaume?
Jo escolto bastant Pink Floyd, Queen, referències d'aquestes èpoques, bastant.
Virgínia?
Bé, jo crec que sóc la que em distancio una mica més de, potser del seu estil, també sóc la més jove, també cal dir-ho.
I
però jo tiro més cap a l'electrònica. Vull dir, potser estil així més rock ho escolto poc. Vaig començar a escoltar-ho més per, potser per ells, saps? Per també veure quin rotllo els agradava més, saps? Per saber cap on tiraria una mica també el grup.
Com entres tu a Natiu?
Perquè jo sóc la cosina del Jaume. I llavors també sempre havíem tocat allò a cases, alguns dinars i alguns sopars així familiars. I llavors m'ho van comentar, mira, que estem creant un grup amb el Darío, t'agradaria formar part? I jo, hòstia, per mi encantada, jo també sempre havia volgut un grup. Jo sóc de Calaf i potser allà, aquella zona, no hi ha tants músics, i Cervera sempre tira més aquest sector així artístic i sí, vaig dir que sí, encantada.
Això va ser cap a mitjans del 2014, aproximadament, quan ja comença l'aventura de Natiu.
Sí.
I és l'any, entre l'any passat i aquest, que us poseu en sèrio, teniu uns temes propis i entreu a l'estudi de gravació per gravar el vostre primer disc.
Sí.
Com va anar això? Escolta, gravareu el primer disc?
Pues molt despacito, o sigui... anar fent, pocs recursos. Hem estat en diversos estudis, vam estar a un estudi de Montoliu, del David Casamitjana, després vam tenir la sort que el Manel Pedrós, de Blaumut, és el bateria, és molt amic nostre, ens ajuda molt.
És de Cervera, també.
És de Cervera, hem pogut gravar a casa seva. Molt poquet a poquet vam anar donant forma a el que ha acabat sent 7 cançons que donen el nom a l'àlbum.
Teniu el disc masteritzat a l'estudi del Marc Parrot, a Gravaciones Silvestres...
Sí. Sí, bé, això del so també era algo que ens preocupava bastant a nosaltres, la sonoritat que li poguéssim treure, sí que era un tema bastant important. I llavors vam tenir l'oportunitat de poder-hi anar i vam dir, sí, encantat. Ja que l'altre ens ho havíem anat fent poquet a poquet nosaltres també, vam dir que sí que ens hi volem potser deixar una mica més de pasta.
Ara us penjaré una foto perquè m'han vingut armats, estan armats i preparats a l'estudi, a més amb amplis i tot, amplis, guitarra, només falta el piano però, i la bateria, però tindrem un tema en directe, acabarem l'entrevista amb el Natiu, però escolta, hem escoltat del Més Enllà, dieu-me en un altre per escoltar, va, anem a escoltar més música de Natiu.
Periple.
Periple?
No, sí. Bueno, que...
On te va? Vinga, vinga.
Passant l'espai ja fa milers d'anys.
Doncs aquest és el Periple Estel·lar. Per cert, que no ho hem dit, però la música de Natiu la podeu escoltar de manera gratuïta i legal a través de l'Spotify. Sempre recalco el mateix. L'àlbum està a la venda, per tant, escolta, encantats de que els hi compreu el disc, que evidentment tot ajuda, que les coses no són gratuïtes, però si no, doncs tenim una manera legal que també els hi reverteix, menys, però també els hi reverteix, és escoltar-ho a través de l'Spotify, que és on trobem la música. El negoci de la música doncs està com està, però escolta, amb els grups de casa, amb tots, però amb els grups de casa sí que no hem de fer lleig ni molt menys. El que sí que hem d'estar atents és quan comencin a pujar els escenaris, perquè clar, això suposo que és aquest segon pas. Fins ara hem fet música, ens coneixem, hem fet les nostres cançons, toquem a sopars, a dinars, a casa d'amics, alguna actuacioneta mitjana, petita, Però clar, arriba aquell dia en el que hem de posar en un escenari de veritat i fer un concert de veritat. Quan dic de veritat no vol dir que els altres no ho siguin, sinó que ja és diferent, ja em contracten, ja hi ha doncs, un mínim que hem d'oferir. No sé si ja l'heu pujat, aquest disc, sobre l'escenari. L'heu pujat?
Sí, que l'hem pujat.
L'heu pujat.
Sí, l'hem pujat, però bueno, tampoc no fa molt, però bueno, ja hem fet com...
I com va anar?
Bé, jo crec que vam quedar contents dels primers concerts.
Com us vau notar vosaltres a sobre de l'escenari? Perquè clar, és diferent estar a l'estudi de gravació, a casa, que ja ha posat a sobre de l'escenari, tot cinc, i que tot funcioni com un engranatge.
La veritat que quan comences a ensenyar algo que és teu, que és molt personal, sí, a més l'estil que fem és molt nostre, molt... Pues, hi ha un comú, aviam què passarà, no? Però realment les sensacions que hem tingut de fora sempre han sigut molt bones. I sí, molt contents, molt contents. Després d'aquests primers nervis inicials, molt bé.
Ja sabeu, a www.natiu.cat, allí teniu tota la informació. També tindreu tots els concerts que vagin tancant. Hores d'ara en podem anunciar un, que serà el proper dia 2 d'agost. A Gramunt estareu.
Sí, a l'Espai 39. Fan concerts a l'estiu, al llarg de l'estiu.
I si no, doncs ja ho sabeu, natiu.cat, i des d'allí els podeu escoltar, hem dit, a l'Spotify, però també estan a l'Amazon Music, al Google Music, a l'Apple Music, al Deezer, per tant, fixeu-vos si hi ha llocs on els podeu escoltar de manera legal. I a més us aniran informant a través de les xarxes socials doncs, de tots els concerts que vagin sortint, que ja veureu com a partir d'ara aniran sortint. Doncs escolteu, que ha estat un plaer, coneixeu-vos.
Igualment.
No serà la darrera vegada que vingueu, ja us ho avanço, això.
Encantats.
Encantats. Sí.
I com que ja heu vingut ben armats, doncs anem a acabar amb un tema que ens el oferireu aquí en directe. De fet, és el tema que posa... Bueno, que posa... Que posa nom al grup, no, el grup ha posat nom al tema.
Sí, suposo. I a l'àlbum. L'àlbum també es diu Natiu.
I a l'àlbum Natiu, Per tant, acabem amb el tema Natiu. Avui han estat amb nosaltres el Roger, la Virgínia, el Jaume, el Darío. Són Natiu i marxem amb el Natiu, que posa també títol al primer treball d'aquest grup jove de Cervera que ens proposen aquest pop-rock tan fresc i tan... que sona també, vaja. 2 d'agost, a Gramunt, i si no, doncs a natiu.cat i allí trobareu totes les dates noves. Quan vulgueu.
Comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Mama said that it was okay.
Mama said that it was fine. Doncs apa, que serà una setmana de despedides, perquè aquesta és la darrera setmana d'emissions del curs i els programes que són setmanals, doncs, mira, són els darrers de la temporada. Entre d'altres, aquesta, que ens ha acompanyat tota la temporada posant somriures a les cares de la gent. Amb qui? Doncs amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Mano en alto.
Puño cerrado y bajarla.
És la tècnica de l'èxit.
Joel, què tal?
Molt bé, però molta peneta ja. Això ja que ja s'acaba ara fins al setembre.
Bueno, ara et donaré vacances, 6 setmanes.
Sí,
passen
sí,
volant,
sí,
eh?
Sí, no, ja, ja.
No, però, no penses bueno, que això va ràpid,
doncs
que va
no?
molt ràpid, eh?
La rutina de fer el programa, aquest riure...
Bueno, sí, està bé. El que passa és que també és veritat que de tant en quant parar un temps també va bé, eh?
Bueno,
o sigui, aquesta...
això, a veure, això et passa tu pues, perquè no t'agrada gaire treballar.
No, sí, m'agrada, però...
A la gent de bé, als que ens agrada treballar...
Però vols dir que la gent també no estarà... No els anirà bé descansar
bueno,
de
va,
nosaltres
sí,
6 setmanes?
Sí, així ens troben a faltades.
Ah, llavors així el
bueno,
setembre...
Igualment ja ens haurem de quedar per a veure quina és una metat sí que hem i tot.
Sí,
l'any que
sí,
ve,
sí, sí.
El setembre i tot això.
Sí, el consultori... bueno, si d'idees en tenim moltes.
Sí, no, hem de fer alguna
cosa. Només ens falta el temps.
Jo, sobretot, els podcasts. Els podcasts és el que em fa més il·lusió.
www.cope.es/emissores/lleida/àudios.
Massa llarg. Això a l'iTunes. Hem de fer l'iTunes. Tu ho saps fer, això, no?
Sí.
Bueno, pues ja ho mirarem. Vinga, bueno. Va, vamos allà, que vinc amb una... Ja vinc calentet.
Ah, vinga.
L'últim capítol ja vinc calentet. Detenido por sacar el pene y restregárselo a una clienta en la cola del Decathlon. ¿Vale?
A ver, usted, no se apriete tanto aquí.
A ver, o sigui...
Però
espera.
Quin mal gust, no?
A ver, el tema no és que restregués arrimando cebolleta, que ja de per si és denigrant, no. El tema és que es va treure...
Clar, perquè no ho notava bé.
Clar, o sigui, el senyor es va treure dels pantalons el seu membre i va començar a restregar-se.
Això en un Decathlon, dius?
Això va ser en el centro comercial Decathlon de Figueres.
Ah.
O sigui, entre el de... Està allà a la carretera de Roses, bueno, per allí. Llavors diu que bueno, diu...
A ver, usted, ¿qué hace?
El tal, bueno, es un señor marroquí de nombre Youssef y vecino de la zona, detenido por abusos sexuales, exhibicionismo y una falta de lesiones. O sigui, jo crec que aquesta...
Ah, de lesiones
ja
i tot?
Sí, perquè jo crec... Clar, jo crec que aquesta ja la van ficar de més. Ja van dir...
Venga.
Bueno, tirem-la perquè, home, aquest senyor no pot quedar així. Bueno, però el cas és que el senyor es va restregar... va restregar el seu membre. Ha de ser desagradable, eh?
Per això ho dic, escolti, l'ha de ser primero, jo que... Bueno, no, res, home, que no.
Sí, bueno, sí, però bueno, el cas és això. Vull dir que si us passa mai, això, o cop de puny a la boca, o trucar...
No, a la boca no, patada
bueno,
allí, patada
bueno, també,
allí.
O trucar a algun vigilant de seguretat.
Home, allí, al Decathlon n'hi ha.
I sí, que per cert, és bo que no els agrada que els diguin segurata, eh?
Ah.
És bo que ells volen que se'ls digui vigilant de seguretat.
Home, és
és
més llarg.
És molt despectiu. Jo me diu que amb un policia no li dius pitufo.
Bé.
Pues, diu, pues a nosaltres no ens agrada que ens diguin. Ah, bueno, vale.
Bien.
Bueno, mira.
Què ho dius, per experiència?
Sí.
Ah.
No, sí. En fi.
Va.
Anècdotes varies. Un joven ruso se opera 8 veces para ser, i això no és broma, un ornitorrinco. Vale?
I amb 8 vegades en va tenir prou?
O sigui, bueno, suposo que sí. I el cas és que és molt fort, perquè s'assemble. O sigui, li han fet una... Hosti, és que la foto pague. Li han fet un forat al llavi. O sigui,
sí.
Tu saps aquí on tenim això de... A veure, just davall del nas, que tenim això com que bueno, això que...
Sí.
No sé què és. Bueno, just davall del nas, li han fet un forat enorme... Per després li col·locaran allò dels ornitorrincos i la boca li han ficat com allò de les africanes que es fiquen aquelles pedres al llavi.
Però a veure.
Perquè els hi caigui.
Sí, bueno, estic buscant la foto d'un ornitorrinco.
Vale.
I pues, té com un bec d'ànec.
Sí, doncs pues aquest senyor ha fet això. Sí. Bueno, només que busca per internet Genia Volotov. Ja ho veureu. Us ha explicat la notícia ja...
Com has dit que es diu?
Genya Volotov, amb B alta, en lloc de Molotov, Volotov. Diu que això va passar que, bueno, el russo queria ser un ornitorrinco.
Mare de Déu, que desgraciat.
Diu que sí, diu que tenia des de su más tierna infancia este objetivo. I llavors el xaval de 26 anys, el tal Genya Volotov, s'ha tornat una celebritat a Rússia per obra i gràcia de les redes socials perquè... fins i tot ha anat a diversos programes de la tele i ha desfilado com una autèntica estrella en la Setmana de la Moda de Moscú.
Sí. El que passa és que aquí hi ha un problema.
A veure.
Bueno, a part de que aquest noi sense operacions està bé.
Sí.
O sigui, el problema d'això és que la gent se'n va a riure-se'n d'ell.
Home, què has de fer?
Però no amb ell.
Bueno,
no,
escolta,
o sigui, no
quan
amb
porten,
ell, d'ell.
Quan et portin a la setmana de la moda de Moscú, que no sé com deu ser allò, allò deu ser com quedar-se el 2000, a la moda dels anys 2000, que ell de tan ortalón potser és així, això vol dir algo, ja no se'n volen riure de tu, ja no és en plan, ah, mira, mira.
Vols dir?
No, perquè aquesta gent busca la tendència i...
No, el que busca és que se'n parli d'ells, pues, fas sí, venir bueno, l'atemptat aquest i vinga, però,
sí,
per favor,
pues, eh? Bueno, però el senyor volia ser el tal genia Bolotov, volia ser un Ornieto Rico, i bueno, sembla que ho ha aconseguit.
Mira, estic veient la foto d'una altra noia graciosa,
sí,
que s'ha posat la base d'una copa de vidre a la boca.
Ah.
I se li ha quedat encallada.
Molt bé, mira. Jo diria una cosa, haver estudiat.
Ja, però poca broma, eh?
Bueno, mira, això... quan no n'hi ha, no em pot rejar. Això ja ho sabem. Fa 5 anys que fem aquest programa i això ja...
Si no hi ha res com obrir internet i, escolta, sí, pots passar tot el dia aquí.
Sí, sí, sí. Bueno, i atent aquesta m'agrada ara que ve l'agost i és l'època de les bodes i aquestes coses. Aneu amb cuidado... Porque diu que se divorcia el día de su boda tras ver la cara de su mujer.
Ah.
¿Vale?
Es va divorciar después de casarse, entenc.
Claro, o sigui, diu, tras ver la cara de su prometida y darle el sí quiero, decidió divorciarse porque ella no era como se imaginaba.
Home, pues... Bueno, se me ocurren moltes preguntes.
Vale.
Una de ellas no digui sí quiero, ya.
Bueno, a veure, a tu diuen una cosa i després és una altra, pues te dan gato por liebre. Això va passar a Medina, allí a l'Aràbia Saudí, a la zona de passatge. I, clar, llavors, no s'havien vist abans i aquesta gent es casen al nom. Bueno, tot
sí, sí, bueno.
I tot, no?
Ah, llavors, bueno, clar, fins que no podes besar la nòvia, no...
Claro.
Però què és esto?
Claro. Total, que, bueno, que ell va dir que sí, tot il·lusionat, perquè li devien prometre sin dir Crawford, i li va sortir la terremoto del Corcón, saps? I llavors, clar, va dir, diu, pues no, diu, tal com me caso, diu, treu-me d'aquí.
Pobre dona.
Bueno, anem amb més bodes. Diu que una novia abandona a su novio en el altar porque no sabe sumar 15+6. Vale? Això és real.
I com ho van... O sigui, i això què va ser? La pregunta que li va fer abans no, de... si quiero.
T'explico. Una novia india abandonó de su boda después de que le hiciera un fácil test de matemáticas al novio y este no supiera contestar correctamente.
Com un test.
Sí,
a l'altar li va fer un test.
Ah, també és d'aquests que no es coneixen i va la cosa...
Oye, abans de dir que sí, a veure, primer et vull veure la cara. Anem a fer un examen ràpid.
Home, és que Ricard, tu t'ho plantejaries també? Jo m'ho plantejaria. Si per així en plan broma li preguntes, venga, 15 mesos. I no, i me digues 8... Diria,
vale, pues ya está.
Llavors diu, la mujer, això també, ella va ser punyetera. Diu, la mujer le hizo sumar 15+6 delante de todos los invitados. Y el novio contestó que el resultado era 17. La respuesta la dejó perpleja e indignada se marchó del local. Vale? El que més m'agrada és que aquesta notícia ha sortit a La Vanguardia.
Però...
Sí. Això també ho trobo
però guai. A lo millor ell li va voler fer una broma i va dir, ara li diré 17.
Ja, bueno, no sé. Bueno,
no?
Però... Mira, millor, mira, tots tranquils, ella ja trobarà un premi Nobel i ja està. Igual que aquest. Espera, que és que va calentet.
Se n'haurà d'anar a Suècia, que veuen més llet.
Exacte. Va calentet la cosa. Diu, su novia anula la boda perquè no llega el cantante y él decide casarse con su prima.
Venga.
Vale, o sigui, ja va dir, diu, jo ja he vingut, mira, jo, aquest senyor me l'imagino en plan, mira, porto molt temps mentalitzar-me de que m'havia de casar i no em volia casar. Ara que sóc aquí, jo no marxo sense casar-me, no? Llavors, clar, això, Aràbia Saudí, com no, suspendió la boda solo unas horas antes de la ceremonia y su tío ofreció a su hija para casarse con el novio.
Ah, ja, però veus, aquest és el problema, que li pregunten a la noia, que segurament devia ser menor d'edat, a més.
Pot ser.
No, pot ser, sí. No. Home, ofreció...
Sí, bueno, també tens raó, sí. Bueno,
total, venga, que no te vayas sin casarte, esta misma.
Clar, llavors va dir, això el tema és interessant, llavors va dir, la madre de la primera novia decidió cancelar la boda porque ella había dispuesto que un famoso cantante actuara en la fiesta nupcial. Y el artista anuló el evento debido a las fuertes lluvias caídas en el país. Llavors l'home va dir, hijo mío, tú no te vas a ir de aquí sin casarte, y el va a casa. Va dir, pues mira, aquí está que ya, y
bueno.
Bueno, la vida rica.
Bueno, igual, a veure, igual són feliços, però
allò vaja. Allò que dèiem del Premi Nobel de Suècia...
Et queda un minut i poc, eh?
Vale, ja fas bé de dir-m'ho. Pues allò que dèiem del Premi Nobel, de que a més llet beuen més Premis Nobel,
sí.
Potser serà veritat perquè diu... Tres niños suecos se ofrecen a la policía como espías.
Ah.
O sigui, han enviat una carta, tres niños suecos, a la policía de Haninge, una pequeña isla, bla, 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 que ofrecen sus servicios como espías.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, bueno, mira, no se sap mai. Bueno. A millor en 3 anys ja...
Carnicer, Joel, àlies, el senyor que ens posa somriures a les cares de la gent. Escolta, que ha estat un plaer tenir-te tota aquesta temporada.
El gust és meu.
I, com sempre, anem a renovar el contracte, per la mateixa quantitat, de cara a l'any vinent.
Perfecte. M'he deixat acabar amb un acudit o...?
Sí, ara que ja t'he renovat,
Vale, ara...
Ja pot ser dolent i tot.
Exacte. Diu, perdone, diu, ¿cuánto cuesta alquilar un coche? Diu, hombre, diu, depende del tiempo. Diu, bueno, diu, pues pongamos que llueve.
Quina manera d'acabar. Oh, bueno, Joel Carnicer, escolta, que tinguis bon estiu.
Bon estiu, Ricard!
A punt d'arribar a la una, com sempre, ho farem ben acompanyats amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Bueno, ens veiem la darrera setmana de programació de la temporada.
Sí.
I a més, ja m'ho hem fet venir just per poder acabar de visitar l'Urgell i per visitar la Vall d'Aran.
Exacte. El darrer dia de programa acabarem la darrera ruta de les que teníem programades.
Molt bé.
I fet expressament.
Està medit, el Joan sí que ho té molt en compte, això.
I avui, doncs mira, com bé dius tu, l'altre dia vam començar, divendres passat vam començar a l'Urgell, avui seguim a l'Urgell, i l'Urgell hem de parlar sense falta i sense cap mena de dubte del monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges. Sí. Perquè és una població que tant si arribeu en temps de primavera, d'estiu, de tardor o d'hivern, quan prendreu el darrer revolt de la carretera, se us oferirà als vostres ulls, allí arrecerat i abraçat amb la grisent catarra, el petit i bonic poble de Vallbona de les Monges. El primer impacte als ulls us l'oferirà el monestir. El so nítid de la campana es deixa sentir i, com un ocell en llibertat, sembla que puja cel amunt, fins a abraçar-se i difuminar-se en un cel blau, intens, pictòric, diria jo, que és capaç per si sol d'emplenar i embriagar de pau qualsevol esperit sensible que arriba fins aquí. Les monges s'afegeixen a la joia d'aquest repic i el seu cant solca l'aire del capvespre i del matí. A Vallbona tot agafa una nova dimensió, desconeguda quasi, que fan d'aquell lloc un racó de pau dels esperits assedegats. El cenobi femení de Vallbona forma, amb Poblet i Santes Creus, la famosa trilogia dels grans monestirs cistercencs. El monestir de Santa Maria de Vallbona té els seus orígens en una agrupació mixta d'ermitans que vivien sota el guiatge espiritual de Ramon de Vallbona. Les notícies més antigues d'aquest període es remunten a l'any 1153. I el 1157 ja existeix l'església monacal de Santa Maria, on s'observa vida comunitària seguint la regla de Sant Benet i incorporant-se a l'ordre del Cister. El municipi de Vallbona de les Monges és el cas típic del poble que neix arredós del monestir, és a dir, al seu voltant. Com a conseqüència del Concili de Trento, 1545-1563, i del decret que en sortí, en el qual no es permetia que els cenobis femenins estiguessin ubicats en indrets solitaris. Fou per aquest motiu que la comunitat de monges va convidar els veïns de Montesquiu, un poble que va ser abandonat, perquè vinguessin a fundar un municipi al costat de la clausura monàstica, i per aquest motiu els van donar les millors terres i els millors habitatges en dependències del monestir. Fou d'aquesta manera que va néixer el poble de Vallbona, que per això és denominat de les Monges. El primer ajuntament es va constituir el 1573. Vallbona de les Monges, amb la seva portalada romànica de l'església del convent, on destaca el relleu de Santa Maria, amb les seves arcades ogivals en alguns carrers de la població, amb la Mare de Déu del claustre, amb la visió del cimbori de l'església en el qual es nota el pas del romànic al gòtic, amb el claustre del monestir, on es troben elements romànics i gòtics, i amb una comunitat de religioses, s'ha convertit en un lloc de silenci, de pau, únic a les terres lleidatanes. Disposa de bon accés, de bon aparcament, i el convent disposa d'hostatgeria, I per informació, pues al telèfon del monestir, el 973-33-02-66. I segur, segur que gaudireu d'un dia o d'uns dies inoblidables si feu estada a l'hostatgeria. I la dita d'avui ens diu: la bona col s'ha de fer pel juliol. Ara, com que vas a comprar l'Alt Plus, ja no saps ni quan s'ha de fer.
No, n'hi ha tot l'any, però...
Molt bé.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Apa, que arribem a la una, busquem la darrera hora i després la radiografia.
La una, a les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Comenzamos con una última hora. Al menos dos personas más han sido rescatadas de la cueva de Tailandia, en la que 12 niños y su monitor quedaron atrapados el pasado 23 de junio. De este modo serían 6 ya los rescatados. Esta mañana se han reanudado los trabajos en medio del temor a que la lluvia dificulte las ya complicadas labores de los buzos. El enviado especial de ABC y de la cadena COPE, Pablo Díez, sigue en las proximidades de la cueva pendiente de estos trabajos.
Aquí estamos en el colegio de Prat Pizar, que es uno de los colegios mayores de esta ciudad de Maesai, con 3.000 alumnos. Lo que no se sabe todavía es la identidad de estos rescatados, y algunos medios tailandeses están especulando con la posibilidad de que uno de ellos es el entrenador que habría sido evacuado de los primeros porque su estado de salud se habría resentido durante estos 16 días que han pasado bajo tierra a 600 metros en la cueva de Phang Luang.
El padre de Patricia Aguilar, la joven española captada por una secta en Perú, no va a regresar a España hasta que no lo haga con su hija y con el bebé de esta. En Herrera en COPE, Alberto Aguilar ha contado que Patricia está recibiendo ayuda médica que le va a permitir recuperarse de la dependencia que tiene. A pesar de todo, la familia está feliz por haber encontrado a Patricia, y aunque sabe que el proceso será largo, piensan aguantar hasta que no regresen con las dos a España, tal y como le ha asegurado a Carlos Herrera.
¿Cuánto tiempo se va a quedar usted en Perú, Alberto?
Pues la idea es quedarme hasta que pueda volver con las dos, con Patricia y con la bebé. O sea, que hasta que todo solucione todo, vamos, termine la faena, como se dice allí.
El torero jerezano Juan José Padilla se recupera en casa del aparatoso percance que sufrió el sábado en la plaza de toros de Arévalo, cuando tras poner un par de banderillas resbaló y fue cogido por el toro, que le arrancó parte del cuero cabelludo con el pitón. En Herrera en COPE, Padilla ha asegurado que su recuperación va bien y que su intención es torear en San Fermín, es tal y como estaba previsto.
Y realmente este percance pues no va a impedir que esté, gracias a Dios. Bueno, ha sido aparatoso, una herida extensa en el cuero cabelludo. Pero bueno, si hubiese tratado un órgano o algún vaso vascular fuerte, alguna musculatura, pues evidentemente sería, en tan poco tiempo, sería imposible o difícil de estar. Pero esta jornada nos impedirá poder estar ante la afición de Pamplona para este día.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo habláis de la defensa de la vida y de cómo se libra esta batalla en países como Argentina.
Efectivamente, miles de personas, en su mayoría eran jóvenes y familias, se congregaron el pasado domingo ante la Basílica de Nuestra Señora de Luján para encomendar a la Virgen la causa de la vida más vulnerable, ahora que el Senado debe pronunciarse sobre la ley que podría despenalizar el aborto en Argentina. Exhibían pañuelos celestes y el lema "Vale toda vida", con el cual el episcopado se ha opuesto a la ley de plazos en curso, que convierte al aborto en un derecho hasta las 14 semanas de gestación. Durante la homilía, el presidente de la Conferencia Episcopal se dirigió muy especialmente a los miles de jóvenes presentes y les recordó que hemos recibido nuestra vida como don, por eso debemos cuidarla. También subrayó que el aborto no es un derecho, sino un verdadero drama. Toda esta historia de lo que pasó el domingo allí en Luján la contamos dentro de un ratito en El Espejo.
A partir de la 1:30 estaremos pendientes. Y mientras, en los deportes, mañana de mucha actividad en la Federación Española de Fútbol, Santi Duque.
Después de que ayer Fernando Hierro anunciara su salida del organismo federativo, hoy el presidente Luis Rubiales tenía previsto anunciar el nuevo director deportivo, algo que ya ha hecho, al nuevo seleccionador, y solucionar el conflicto entre el Barcelona y el Sevilla por la Supercopa. ¿En qué punto están ahora mismo las cosas? Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
Desde las 12:30 se está celebrando esa junta directiva. Antes ha sido presentado José Francisco Molina como nuevo director deportivo de la federación. Ha dicho, en cuanto al nuevo seleccionador, que no hay que cambiar el estilo, pero que cuando se pierde hay que cambiar cosas, y que se busca un entrenador factor de éxito. Además, Rubiales ha apuntado que el entrenador tiene que ser un líder que marque una pauta y que nadie le discuta. El elegido parece que va a ser Luis Enrique. Hoy, casualmente, se cumplen exactamente 24 años del famoso codazo que le propinó Tassotti en el Mundial de Estados Unidos. Respecto a la fecha de la Supercopa de España, parece que se va a celebrar el domingo 12 de agosto en Tánger, a partido único entre el Barça y el Sevilla.
Gracias, Miguel Ángel. En el mercado de fichajes de Primera División, el Español acaba de hacer oficial la llegada del delantero Borja Iglesias. Y fuera del fútbol, pendientes del tenis, Nadal juega su partido de octavo de final de Wimbledon ante Vesely a las 6, y del ciclismo, con la disputa hoy de la tercera etapa del Tour de Francia.
Gracias, Santi. Te estamos contando la última hora en el mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida, 5 minuts per sobre de la 1, dilluns 9 de juliol del 2018. Hores d'ara ja amb 29 graus a la ciutat de Lleida. En uns minuts obrim la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, i a partir de 2:15, la Nacional 240. Aquesta és la setmana d'acomiadaments, per entendre'ns, d'acomiadaments, però d'una manera maca. Jo, tots els col·laboradors setmanals, cada vegada que els vaig aquesta setmana, els acomiado, però els envio de vacances. Això està bé, acomiadar la gent perquè marxin de vacances. Després d'aquí 3-7 setmanes i tornem a estar aquí, que sembla lluny, el 3 de setembre, però són 7 setmanes. En fi, que de seguida parlem de Lleida, de pantalles gegants, de Mundial, de fitxatges, d'entrenadors, de rumors, de paraules, de moltes coses del futbol a la radiografia.
¿Viajas por autopista? La seguridad es importante para ti y para nosotros. En Autopistas te acompañamos en tus desplazamientos para que tus viajes sean lo más cómodos y seguros. Si tienes que viajar, ven a visitarnos el 14 y 15 de julio al área de servicio de Lampurdá, dirección Barcelona, y revisaremos tu coche rápido y gratis. Porque en Autopistas queremos que vuelvas, viaja seguro.
Estàs pensant en treure't el permís de conduir? Vine a Autoscoles Miró. Tots els permisos, cursos intensius matí i tarda i horaris a convenir. Professorat de primer nivell. Centre autoritzat per als cursos de professionals del transport ADR, CAP, competència professional, entre d'altres. Autoscoles Miró, més de 50 anys formant conductors. Estem a Guissona, Agramunt, Artesa de Segre i Lleida. Truca'ns al 973-21-26-29.
Braseria Qui, un bar-restaurant molt acollidor i amb la brasa sempre a punt. Esmorzars, la millor carn, gran assortit d'ibèrics i formatges de la Manxa. Menú diari i menú especial de cap de setmana. Prova les nostres especialitats com el lechazo al forn, el cocido madrileño, el bacallà al pilpil i marmitaco. Demana pressupost per sopars d'empresa i amics. Braseria Qui, a la Nova Balàcia, carrer Enric Pubill, Loparrano 16. Reserves al 973-83-28-10.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros, con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros.
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Cuando salimos de casa aprovechamos todos los planes. Por eso, ya que estamos en Venecia, pues también nos pasamos por Montenegro y luego a Dubrovnik y a Corfú, vale, y Atenas, ¡venga!
Somos de disfrutar 8 días en el crucero Rondó Veneciano con tasas vuelo y todo incluido desde solo 909 euros. Resérvalo ya en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros, cruceros como somos.
Mi trabajo es limpiar la basura.
En la vida.
Tal vez podrías entrenarme.
Y en el cine.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
Su valor principal.
Si pierdes, no te pagan.
Es no rendir. Jamás.
Si te subes al ring y lo das todo, ganarás pase lo que pase.
Nacido para luchar y Demis.
Quiero que le salves la vida a mi hija.
2 de Steve Austin. El sábado por la noche en 13.
Control motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal, bon dia?
Bon dia.
Xavi Pérez, president d'honor de la FECOL, què tal, bon dia?
Bon dia.
Com esteu?
Acalorats. És així o no?
Que estem fregant els 30 graus a la una del migdia. Ahir va ser un dia interessant.
I molta humitat. No?
Meteorològicament parlant. En fi, és la darrera de l'any, de la temporada. Hi ha força coses i com sempre ens quedarem sense temps. Intentarem també parlar avui amb el president del Lleida Llista, amb l'Enric Duc, que ja fa dies que havia de venir. Ens l'hem deixat fins al darrer dia per veure si anunciaven o ens podia fer 5 cèntims de si tenien un sponsor principal, però a hores d'ara em sembla que de moment no, el qual no sé si serà un hàndicap a l'hora de planificar la nova temporada o no.
Ho està sent. De moment ho està sent. No? La renovació del Creus, allà està.
Tot aturat.
I un dels fitxatges que s'havia de fer, doncs, està aturat.
A veure, re a dir amb el patrocinador que han tingut fins ara, que havia d'estar només un any, i n'ha estat 6. Més enllà podem anar a fer una valoració que va fer l'Albert molt acertadament, i és, ara que el nom el podem començar a passejar, doncs potser no era el moment de marxar. Però això és una decisió empresarial.
Però han estat 6 anys, tu.
Sí, per
que
això.
És el rècord.
Un any a 6, eh?
Era clar, i és el rècord absolut d'un patrocini a la ciutat de Lleida en un club d'elit. Per tant, res a dir a ICG. Que passa, clar, al final el tema l'acostum és quan tens un bon patrocinador com és ICG, que és complidor, que està amb tu, que si mai fas una copa i necessites 3.000 més, doncs venga, va, 3.000, o a Europa i necessites 6.000 més, doncs venga. Quan el perds, doncs, bueno, clar, sap greu, i sobretot és molt difícil trobar-ne un que s'hi apropi, ja no et dic igual, sinó que s'hi apropi. Uh-huh. Veurem com acaba, però bueno, és la realitat de la ciutat, vull dir,
sí.
De la ciutat, de la demarcació, de Lleida en general, ho hem parlat mil cops, Lleida va amb un xinès.
Lleida Esportiu, futbol, el proper dia 24 s'inicia la campanya de captació d'abonats. A priori no es toquen els preus, seguiran els mateixos, i a la banqueta també seguirà el mateix.
Sí.
Va costar, eh?
Sí, sí.
El director esportiu diu que no sé per què ens havíem alarmat tant, si ell ja ho havia dit, però vaja, les darreres 6 setmanes no semblava això, eh?
Bueno, jo penso que s'ha cuinat malament, això. Perquè si des d'un començament això ja se sap, doncs tan fàcil com sortir als mitjans de comunicació de dir, no, si no busquem ningú, ja tenim el Gerard, punto. Però quan se filtra el nom, si comencem així, malament rai, eh?
Bueno, jo crec que aquí, i em sembla que ho havíem comentat alguna vegada, hi ha hagut un debat intern.
Jo crec que sí, eh?
O sigui, aquí, doncs, la direcció esportiva era partidària de continuar amb el Badalejo, i, de fet, el director esportiu ho diu a la roda de premsa de final de temporada, la confiança és màxima, però com sempre hem de mirar coses, i després, doncs, la presidència, doncs, potser era més partidària de buscar alternatives. Quin ha estat el fet diferencial? Perquè això ha passat sempre, a mi dia que és igual, eh? I dia que després de Cornellà n'hi havia que no volien ni que pujés a l'autocar. No, és que això, sí, al final sí, això és futbol, i va així. El que passa és que, mira...
El Chelsea també els està passant amb el compte, eh?
Vull dir, es va apostar i no va sortir malament. Sí que és cert que...
les segones temporades han sigut més bones.
Correcte. Sí que és cert que dia aquest doncs, no es va tardar tant en ratificar-lo, en dir, no, serà aquest, no? Però quin és el problema? Jo crec, o quin ha estat el problema? Que ha sortit el nom de Juan Carlos Oliva. Perquè al final, si tu parles de Larraz, de Viadero, d'Alfaro i del Sunsun Corda, a veure, no són noms que la gent, que l'afició, pugui il·lusionar. Però clar, el nom de Juan Carlos Oliva sí que il·lusionava. I això és el que jo crec que ha fet doncs, que hi hagi ara aquest estat de descensís quan se sabia que continua Gerard Badalejo. Més enllà de que jo crec que comunicativament ho han portat molt malament. Perquè si bé és cert que el director esportiu, el dia després d'acabar la Lliga, diu que l'entrenador és el Badalejo i que té contracte, també ho és que s'han anat filtrant i s'han anat negociant amb altres entrenadors. Que és el que fa sempre el club, eh? Vull dir, és igual que amb jugadors. Jugadors, de moment, n'hem firmat dos, que són el Marc Martínez i ara el Xemi, que ho acaba d'anunciar el club. Mm-hmm. Perquè s'ha parlat amb 300. Val?
Marc Martínez, jo... que torna.
Sí, aleshores jo crec que bueno, aquí la política de comunicació també hem estat un mes que no hi ha hagut notícies, més enllà de la renovació de la nova a l'última hora, clar, no passa de res. Llavors, clar, hi ha aquest xup-xup, la gent es fica nerviosa, ai, què farem? No tenim entrenador, no tenim jugadors, no tenim res, i... Però, bueno, al final, jo a tothom li deia el mateix. No us preocupeu, que el 19 d'agost anirem amb 11 titulars, una convocatòria. Hi haurà gent que es quedarà fora la convocatòria, amb cos tècnic, i competirem.
Quan estan cridats els jugadors al camp d'esports?
16.
El 16, per començar a passar revisions mèdiques i...
Bueno, revisions aquesta setmana ja...
aquesta setmana ja.
Algunes començarà a passar amb la gent d'aquí, això és el que van dir. Però a entrenar el dilluns, el 16. Dilluns que ve.
Suposo que ara sí que s'acceleraran fitxatges que havia a l'agenda, suposo, que estaven potser pendents de ratificar l'entrenador.
Bueno, però és que jo també...
No, jo crec que el Lleida al mercat es va movent i es va adaptant.
Però és que a veure, el Lleida ara mateix té a Diego Ribas, Aitor Núñez, Leto, Martrilles, Musa. Albistagui, sí. Mustafà, Joel,
tots aquests són contractes,
Marc Martínez, Xemi... Hòstia, tenim 10 tios en contracte, Noel. Tenim 11 tios en contracte. Més una proposta de renovació a Fernando Pumar, que sembla que està gairebé fet, a Neco i a Ortuño. Estem parlant de que a 9 estem avui, sí, 9 de juliol. Tenim 12-13 jugadors, vull dir, a veure, que d'aquests algun sortirà, doncs Manu Molina, doncs sembla que pot arribar a sortir, o no. Trilles també s'ha parlat molt, però el club en aquest sentit... s'ha tancat en banda. Jo crec que amb bon criteri ha tornat a la filosofia dels Mata i Maz, Miramont, Milla, que tots van tenir ofertes i el club va dir, escolta, clàusula o res, i aquí es van quedar Mata, Milla i Maz, Miramont fins que van acabar els seus contractes. Que jo crec que aquesta és la bona filosofia, perquè si no, passa el que passa. En el moment en què hem començat a negociar, si us hi fixeu, cada estiu cua de gent que marxa, que vol marxar. Bueno, pues no, pues paga, com ha fet Jorge Félix, per exemple. I ja està. Perquè si no és que és un desgavell, no pots estar tot l'estiu que si Manu, que si Trilles, que si Musta, que si Musa. No, escolta, tu vals tant, ingressa i adiós muy buenas.
No, més però... que res, perquè és la manera de que si et marxa, amb el que ingresses vas al mercat i busques algú per cobrir.
Sí, forat. Però si ingresses la clàusula...
La clàusula, això vull
dir. No, la segona B no té el potencial per pagar clàusules.
No.
Tenen a l'estranger, que són més reduïdes, com ha passat amb Fèlix. Ara, si entres a negociar...
No, per això et dic.
Ets pell. A veure, que també és veritat que el Lleida... Ostres. Crespo...
No, li ha sortit bé, eh?
Colinas, Equi,
Corvo,
Doncel, Bojan, Fèlix... Deu ser dels clubs de segona B el que més jugadors ha traspassat en aquestes temporades. Però també et genera aquesta sensació de que arribes al 20 de juliol, ha començat la pretemporada, estàs entrenant i tens tres o quatre tios penjant. Pues no pot ser, perquè aquests tres o quatre tios doncs no estan per la feina.
Per cert, primer partit del camp d'esports, el que ja estava previst, ara dubto si és el 20 o el 21, crec que el 21 de juliol, que 20,
21 a les 8 de la tarda.
A les 8, contra un primera.
Huesca.
Que és el Huesca.
Però 21 de juliol?
Sí,
és un primera.
Sí,
això
sí.
És d'aquí dues setmanes i mitja, com el que diu.
Sí, a les 8, entrada gratis pels abonats de la passada temporada. La campanya comença el 24, però amb el carnet de la passada temporada entren gratis.
No, perdó, dues setmanes i mitja, no, és d'aquí... No arriba a dues 12 setmanes.
Dies, sí, 12 sí. Dies. Entra gratis pels abonats amb el carnet de l'any passat, perquè la campanya comença fins 3 dies després. Només s'obrirà tribuna en principi i el preu de les entrades seran 15 euros. I a banda d'això, es busca un altre rival o una altra fórmula per fer la segona edició del trofeu Emili Vicente.
Es va apuntar que es volia fer amb aquest partit i finalment no es farà?
No, perquè al final la filosofia és de presentació i clar, el 21 de juliol la plantilla no la tindrà sencera.
Això sí que,
és clar, si has de sortir... I ojo, que és el que et deia, tenim 13-14 jugadors, més els de la Pedrera, ja podria fer una presentació el Lleida. Mm-hmm. Però bé, entenc, i el club així ho entenc, que faltaran jugadors i es buscarà, doncs, potser no un rival tan llaminer a nivell de nom com l'any passat el Reus, o com aquest any podia ser el Huesca o el Zaragoza, que també es va dir que seria aquest, doncs més emocional, no? Va dir l'altre dia el president en roda de premsa, que no juguem contra l'Andorra, el Tàrrega, Balaguer, bueno, equips en els quals havia jugat Emili Vicente, no ho sé, ho estan buscant. I s'haurà de mirar fetges, perquè en guany el Lleida, al contrari que les últimes temporades, no ha demanat començar la Lliga fora de casa. A la qual cosa, el primer partit podria ser casa el 19 d'agost.
A més, té tres partits, ja ho vam dir, de la Copa Catalunya.
De moment, un.
Bueno,
clar.
Aviam, possibles.
Possible, home, correcte. Ja,
ja. Clar, és veritat. Aquest,
no, no correm tant, que l'any passat ens van fotre fora ràpida.
Sí, sí. Escolta, seguim parlant de futbol. Anem cap al Mundial, que estan de parón. Tenim ja les semifinals. El que sí que ha quedat clar és que hi ha jugadors que són boníssims, els millors del món. No dic el millor, els millors del món. Però si no tenen al costat i al darrere un bon equip, no, al final no funcionen. Prova d'això és que Argentina amb Messi al carrer, Neymar amb Brasil al carrer i Portugal amb Cristiano al carrer. Aquí o tens equip o res. I segueixo dient que ho vaig dir el primer dia que el vaig veure, que a mi Bèlgica m'agrada molt com juga a futbol. I ho dic des del primer dia. Ara és fàcil dir-ho.
No, i així hem parlat moltes vegades. Jo vaig dir que el tapat d'aquest Mundial seria Bèlgica.
I en canvi Croàcia esperava més i veig que els hi ha anat costant, van traient, però arriben sempre els penals, i els penals és perillós.
És el Mundial, i Bèlgica aixequi un 0-2.
Sí, correcte.
El descompte contra Japó.
Contra Japó, eh?
I contra Brasil les passe canutíssimes, amb Thibaut Courtois. Aquesta és l'altra, veus? Ja ho parlem fora micro. La Portugal de Cristiano, la Argentina de Messi, la Brasil de Neymar, los mejores jugadores del mundo. Doncs mira, i a part sabeu que em toca de prop, jo vull reivindicar la figura dels porters en aquest Mundial.
No, però és que la figura del porter, ho saps, jo la reivindico des de que són pre-benjamins.
Però és que tu mires els quatre...
Però no se parla mai.
Tu mires els quatre semifinalistes, Thibaut Courtois fot un partidàs contra Brasil.
A més, tots han parat penals.
Estratosfèric. Subasic, a banda de fer bons partits, és l'heroi en dues tandes
de penals.
Pickford, d'Anglaterra, jo li he vist treure tres mans, que quan facin el top 10 d'aturades del Mundial, 3-4 són de Pickford.
No, estan
i Lloris treu una mà també l'altre dia.
L'altre dia, sí.
Estratosfèric, vull dir que reivindicar també la figura dels porters que són importants. Ara parlar amb Japó, la revelació i tal, i dèiem, sí, però li falta porter.
Li falta el porter, al final, si no, ulla, hagués fet mal.
Al final, les seleccions que estan arribant a semifinals, quines són? Més enllà de que juguin bé futbol, tinguin bons jugadors, les que tenen un tio sota pals, que quan arriba la veritat treu les castanyes del
poble. I després tenen bon bloc totes, totes que han arribat.
Que diuen que si Rússia ha inhalat amoniac abans dels partits, això pot funcionar o no?
Bueno, a veure, aquell que va fallar el penal està a Sibèria, allà picant. La Rússia pot passar qualsevol cosa, també.
Rússia era la tercera selecció amb pitjor rànquing d'aquest Mundial. Yeah. En el partit inaugural contra l'Aràbia Saudí...
Jo quan respiro amoníac a casa em mareixo.
El partit inaugural contra l'Aràbia Saudí, hi havia jugadors que firmaven l'empat a 0.
És veritat.
Passa que hi ha el desgavell aquell, ni foten 5, i a partir d'aquí...
I es pensen ja...
Es comença a fer la bola grossa i...
Escolta, que contra Croàcia ho van tenir, al darrer minut de la pròrroga van tenir una jugada que si arriben estar una mica fins, la claven dins i s'ha acabat, al 119,
Però que al final Rússia...
Sí, correcte.
Ha arribat molt més lluny
moltíssim
del que Putin i qualsevol rus que has pogut imaginar i somiar.
Que passa la primera ronda,
la fase de grup.
Bueno, ja es van fotre amb Egipte, Aràbia Saudí, sí, un grupet així.
No, això ja ho va dir Platini en el seu moment, que el que organitza normalment s'ho monta per arribar al quadre. El qual no encara fa més ràbia que Espanya havia caigut en aquest costat del quadre.
Pensa que no hi ha cap equip sud-americà,
Sí, no, és un europeu, això ja. Escolta, que ho hem dit, fa dies que anem darrere del president del Lleida Llista. Hem esperat fins al darrer dia de la temporada. Nosaltres ja la setmana que ve estem de vacances, i ja tornarem al setembre. I per què hem esperat tant? Doncs perquè volíem donar-li el màxim de temps possible al club per saber si, escolta, havia sponsor o no. Enric Duc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja, tenim novetats?
De moment encara no, estem treballant, però bé, esperem poder-les donar aviat. Costa, estem allà lluitant-ho.
És mala època, ara, l'estiu?
No, passa que, després de la temporada que vam fer, la temporada passada, amb tot el trànsit assolit i tot això, jo crec que ha de ser un revulsiu, perquè trobem alguna empresa que vulgui apostar pel nostre club. Uh-huh. I això estem treballant per obtenir-ho.
Estan nosaltres, com sempre, Xavi Pérez i Albert Square.
Enric, bon dia.
Hola, molt bon dia, Xavi.
Bon dia, president. Dius que és mala època, Ricard. Jo crec que per anar a buscar pasta sempre és mala època, no, Enric?
Bueno, això saps que sempre costa.
Però tenim alguna coseta filerada, no? Ets optimista? A 9 de juliol el president de Llista Blava és optimista?
Estem treballant. Jo crec, soc conscient que ens costarà, perquè no és patrocinador principal, però bé, estem amb ell o nosaltres no defallirem, estem intentant buscant. Hem tingut contactes, hem tingut alguns inputs positius, d'altres no tan bons, però bueno, esperem poder-ho fer.
La Casa Gran s'estira algo més o no?
De moment nosaltres continuem amb el mateix des de sempre. No,
no us miren bé, doncs. Pues.
No, no, sí, nosaltres no hem demanat res. Nosaltres, com que sigui ara, continuar el conveni que tenim establert amb l'Ajuntament com a Diputació, que és la qual estem molt satisfets, i el que hem de fer és buscar un nou sponsor. D'aquí també vull agrair tot l'esforç que he fet i que he fet durant aquests 6 anys que he estat amb nosaltres. Nosaltres ja al principi de temporada ja érem sabedors i a veure, simplement tenim paraules d'agraïment per aquesta empresa que va apostar quan el club estava en una situació que no era la mateixa que estem ara, i es van creure en nosaltres. Jo crec que el millor premi que ens hem pogut respondre és amb el treball i la Copa aquesta d'Europa per primera vegada al nostre club, no? Per tant, una altra vegada insisteixo en moltes gràcies amb aquesta empresa, i ara buscant una altra que es pugui continuar ajudant.
Sí, però pel que dius, Enric, afortunadament ara buscar-la amb més tranquil·litat, no? Quan entra ICG i ara una qüestió de supervivència, ara aquest sponsor ja és una qüestió de consolidar l'equip entre els grans europeus. Vull dir que la situació és diferent, també.
I tant. A veure, el projecte que tenim nosaltres de cara a la propera temporada és molt més ambiciós que aquest any, no? Hem demostrat que si continuem treballant de la mateixa manera es pot fer coses molt grans amb el món de l'hoquei. I l'any que ve no ens volem conformar encara si queda un punt de Champions, sinó que volem entrar en Champions. Saps, estava parlant amb Albert Fogaró, no? I estan preparant coses, estan preparant una sèrie de coses encara d'entrenaments, de professionalitzar més aquest club nostre per poder aspirar a tot, no? Per tant, jo crec que ara és el moment, com el senyor Andreu Pi en aquell moment va apostar per nosaltres perquè hi creia, i els moments eren difícils i durs, però jo crec que ara ser una altra revolució més gran, poder, ja que estem una miqueta més amunt i molt més ben situats, doncs poder accedir a un altre sponsor principal.
Però això, evidentment, el comporta no tindre sponsors que estiguin aturats els fitxatges?
Bueno, nosaltres ho tenim aparaulat, però clar, tampoc ens tirarem a la piscina sense tindre, no? Hi haurà moltes coses a valorar si no ho trobem, i a partir d'aquí veurem el que fem. Però bé, jo això no vull pensar-hi en aquest moment. La plantilla està feta, l'equip està preparat per la propera temporada, i ara merament ens cal això, no? Trobar un patrocinador principal i que aposti per nosaltres i poder-li també dedicar, com han fet amb ICG, doncs, encara temps més grans, sí, que convé.
A banda, la temporada que ve és important perquè canvia el tema dels descensos, no? La federació vol reduir l'hoquei lliga.
Sí, i tant. Baixen 4 equips. Qual cosa, estem preparant, jo crec, per un possible play-off de cara als propers anys, no? Això crec que seria molt bo en el món de l'hoquei. I, bueno, per preparar-nos per això, el primer pas és això, no? Que baixin 4, perdó, i que som i pugin 2. Per tant, a veure, esperem, nosaltres no estar en aquest grup. L'equip que hem preparat i com veiem nosaltres l'equip, que bàsicament és el mateix de l'any passat, pot aspirar a coses grans d'aquesta temporada vinent. Jo crec que podem tornar a disfrutar una altra vegada aquí a l'11 de setembre d'un gran nivell d'hoquei.
I per què s'escurça la lliga?
Bé, perquè pel format de play-off que volem fer, que s'està preparant a través de la Federació Espanyola, això són coses així, pues, que a mi em consta que és per un format de play-off, no? Llavors, ells, en aquest equip s'ho trobaven reiterat, i llavors pues, es fa aquest petit retoc per poder ajustar-ho als 14 d'aquells que creuen convenient que siguin els millors.
Déu-n'hi-do.
Aquest any serà perillós quedar-se per baix del grup, quedarà una lliga per 14.
Hem de començar fortíssim, els jugadors són sabedors d'això, i ells no miren a baix, quan ve que això, llavors, amb tots els aspectes del món i tota la prudència que això es porta, vull dir, sabem de què va, sí. Que a vegades prepares coses molt bé i xuten al revés, no? Però bueno, no ens ho mirem de la mateixa manera que ens ho miràvem fa 3-4 anys. Al contrari, estan mirant amunt i estan mirant coses i fites importants. Això m'agrada, són ambiciosos, tenen ganes de treballar. Ara tenia parlat amb els dos francesos que se'n van a l'europeu en França, aquí a la Corunya, i més deien res, i que quan acabem d'allà ja vaixem directe aquí, que sol tenim ganes de ficar-nos els patins i començar a entrenar a tope, perquè aquest any han de llegar a la segona. I això, quan parles amb aquesta gent que diu això, doncs, bueno, també et dona ànims, no? I, bueno, aquests ànims els han de transmetre, doncs, a aquestes empreses, a veure si alguna... ens vol acompanyar en aquest viatge.
I tant. Doncs, Enric Duc, president de Lleida Llista, escolta, que espero que ho tanqueu ben aviat, que puguis gaudir de l'estiu, perquè si no és aquell rau-rau que has d'anar buscant, que també ho necessita descans, i tornem a parlar al setembre.
Senyor, que tingueu tot molt bon estiu i esperem aviat donar-vos bones notícies.
Molt bé. Gràcies, Enric.
Moltes gràcies a vosaltres.
En fi, nosaltres ja a punt d'arribar a dos quarts. Home, crec que tenen coses, però... Oh, re clar,
està bastant verd.
Sí, jo crec que sí. Tenia, a mi, pel que tinc entès, tenien una cosa bastant afilerada, però que a última hora, doncs...
Quina aportació està fent?
Això és que això no se sap
mai. No se sap,
mai.
El misteri de la Santíssima... principal.
No, per 60, 70 mil euros, sí. Depèn. Però a mi em continua semblant surrealista.
És molt fora.
Els problemes,
no?,
dels clubs de Lleida per trobar patrocini...
Bueno, però la situació del Lleida Llista, doncs, encara és déu-n'hi-do, eh? Sí, en fi, anem a dos quarts.
Adéu.
Fins la temporada.
Vinga, adéu, bon estiu.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Si llevas toda la vida conduciendo y piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Houston, tenemos un problema. No sé para qué costa tirar. Puedes elegir prácticamente cualquiera de España y Portugal con Rodasol. Y me gustan todas. Eso sí, hay que darse prisa para pillar esta vuelta, que el 7% de descuento es solo hasta el 15 de julio. Y las vueltas dan mucha vida.
Nautalia Viajes.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank, stock.
Sapa que ja hem escoltat les senyals que ens han dit que hem passat ja de dos quarts de dues i la publicitat, i això vol dir que ja estem a la Nacional 240, estem en ruta, motor engegat. Jo transito a la velocitat reglamentària. Mònica.
Vas a 90.
O a 80, depèn de per on passi.
A 80 depèn del tram, no? Sí, jo també, sempre a la velocitat que s'ha d'anar, eh? Uh-huh. No juguem amb això. Com està, Ricard Álvarez?
Bé, acalorat.
acalorat. Home, sí, a Lleida aneu servits, que es diu, eh?
Vas passar ahir per a prop, que sí?
Vaig passar per Lleida mateix i Déu-n'hi-do, quina calor. Home, aquí també anem bé.
També anem bé.
Potser no tant, no tant. He de dir que aquí estem una miqueta millor, no? Sobretot a les zones de costat del mar, però Déu-n'hi-do, a la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, també estan en alerta, així que...
A veure, com dic sempre, què ha de fer si no acaba el mes de juliol, sisplau?
Exactament, el 9 de juliol, què vols?
Tenim l'onada de calor de mes i tot plegat. En fi, escolta, jo ho he dit al principi, suposo que tu també,
sí.
És la setmana de tancament de temporada.
Sí,
a tots els col·laboradors i a tots els espais setmanals els anem acomiadant, però els acomiadem per enviar-los de vacances, el qual és bo.
Clar, perquè tornen al setembre.
I la Nacional 240 dels dilluns, doncs, no és una excepció, avui és la darrera de la temporada.
Avui és la darrera de la temporada i volíem fer una cosa una mica especial, no?
De festa, perquè, festa.
De festa, sí, si nosaltres ja estem amb esperit d'estiu, no?, més que mai, i a l'estiu, com t'ho diria, ens relaxem tots molt més, no?
Sí.
Jo crec que estem més predisposats a passar-ho bé, no sé per què, és
jo
com el Nadal,
que
estem més predisposats a certes coses... hauríem de mantenir, embotellar aquest esperit d'estiu, no?
Si
i mantenir-lo, si poguéssim.
Guardar-lo, sí, sí.
Sí. Doncs per això vam pensar, se'ns va acudir, de què podríem parlar? I vam apel·lar una mica als records, a les nits d'estiu, no? A la música, a la festa, i vam dir, escolta, per què no busquem els culpables, els responsables de moltes nits de gresca,
sí,
tant a les comarques de Tarragona com de Lleida, no?
A més, és una cosa que ha anat evolucionant amb el temps, ara ho veurem, i, no sé, anem a parlar amb dues persones que coneixen bé el món de la nit, per entendre'ns,
sí,
però no el món de la nit, vull dir, de
l'oci.
De festa, de l'oci, mm-hmm, des de fa anys, i ja veureu com les coses han anat canviant.
I tant que sí. Mira, jo no sé si tu has anat alguna vegada, has posat peu a la discoteca Flashback de Salou.
No.
La
però la
Ricard
conec.
Ricard deu ser l'únic
no,
de Lleida.
Que sí, la conec, però no...
Doncs mira, tinc ara molta gent, jo ho he dit al principi del programa, que ens envien whatsapps, al whatsapp del programa i,
uh-huh,
i al compte de Twitter, els seus records, per exemple, de la Flashback de Salou. Doncs mira, l'any 1969 va obrir portes, continua oberta i funcionant, i el culpable, el responsable, és el Vicente Batini, que el tinc aquí a l'estudi avui. Vicente, bon dia, bon dia.
Hola, com estàs? Buenas tardes.
Bon dia, Vicente.
Hola,
gràcies per venir. Jo le preguntava jo a Ricard, perquè, claro, esta secció, Vicente, s'escucha en Tarragona, però también en Lleida, y cuánta gente de Lleida veraneaba, ha veraneado y veranea en Salou y habrá vivido en la Flashback prácticamente. Mucha, ¿no?
Bueno, imagino que sí, mucho.
Muchísima.
Perquè no fan un control a la porta.
No es un control
de... Dígame
el código postal. Però podríais, Vicente.
Bueno, no, la gente viene a divertirse,
claro,
y hay que dejarla.
Pero sería interesante tener una estadística. Yo creo que Lleida ganaría enteros, ¿eh?
Bueno, no te creas. También, hombre, está claro, estamos en línea directa.
Exacto. I a Lleida qui tenim?
Doncs mira, a l'altre costat del fil telefònic tenim a un dels socis que va muntar una de les discoteques pioneres, de les macrodiscoteques, de les grans discoteques a Lleida ciutat, que des del passat 2008 doncs, ja està tancada,
sí,
però que des de finals dels anys 70 fins fa 10 anys va estar animant totes les vigílies i nits de festiu.
I les tardes.
Saps com es deia al principi?
Ho sé, però digue-ho tu que et surt molt bé.
La Wonderful Disco Light. Jo quan era petit flipava amb aquest nom. Wonderful Disco Light. Doncs un de la gent que ho va idear i que ho va muntar és el Santi Palau. Santi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Es deia així, oi? Wonderful Disco Light.
Sí, molt records a Batini, si estava a l'altre costat.
Sí, escolteu.
Gràcies.
El recordo molt amb les reunions que teníem aquí a Tarragona.
Sí, ja me'n recordo.
Vaig pertenèixer a l'Associació de Discoteques de Tarragona perquè en tenia una a Valls.
Sí. Ja me acuerdo, sí.
Ah,
¿Cómo estás?
Un abrazo bien fuerte.
Bueno, es que el Santi tenía una Binefar, la Energy y la Chrysalis a Valls.
Exacto, así que, pues mira, esto no estaba preparado, pero me gusta mucho que se conozcan los invitados de hoy.
Això,
no ho sabíem, que us coneixíeu.
I tant. Home, amb el món de la nit, els empresaris que estàvem, pues més o menys ens coneixíem, ens saludàvem en les reunions i tal.
Claro.
Sí.
Al final...
Un agradable recuerdo de ella.
Al final, supongo que no es un mundo tan grande, ¿no, Vicente?
No es un mundo grande, pero también tengo que decir que había un buen ambiente entre los varios propietarios de discoteca. Había no sé, muy buen rollo. Es que yo tengo también un grato recuerdo, íbamos a Tarragona con el señor, no me acuerdo cómo se llamaba, que nos reunía a todos.
Sí,
y
sí,
bueno,
sí.
Y no, le hemos pasado bien y hemos hecho cosas buenas. Hemos dado...
No como ahora, todo desbandado.
No.
Clar, això us volíem preguntar, sí. A tant al Vicente com al Santi, de final dels anys 70, inicis dels 80, més o menys, per centrar-ho com en una data. Llavors es va posar de moda potser aquestes grans discoteques, però que eren amb diverses sales, diversos estils musicals. Ha canviat molt, no, l'oci de nit?
Sí, ha canviat perquè, a veure, antes la gent sortia i, volien agrupar-se, volien fer amistat, i llavors, claro, hi havia la tendència de que a algú li agradava una classe de música, a l'altre li agradava una altra. Llavors nosaltres, jo vaig plantejar, quan vaig fer la Wander de Lleida, de fer una discoteca que hi hagués tota classe d'ambients, que s'agrupessin pues, la gent que li agradava la música romàntica per passar-ho bé, després la música en aquell moment privada i el funky, pues, només música funky, després hi havia una sala amb bocadillos, una terrasseta, que m'entens? Vull dir, un ambient variat, claro, la Wander va arribar a aglutinar amb una festa que vam fer una vegada més de 10.000 persones.
És que, Santi, escoltant-te, m'estàs parlant com d'un resort.
Sí.
Sí, exactament, exactament. Ells també, Batini, que tenien un bon resort també, encara el continuem tenint, perquè ells ha tingut la sort de trobar grans professionals que s'han pogut dedicar després, però jo, que era el que portava el tema de, diguem-ne, perquè la gent vingués, afluís a la discoteca, era la meva preocupació. Vull dir, aquesta setmana que hem tingut tants, hòstia, però la setmana que ve hi quedé més, m'entens?
Clar.
Aquesta era la meva preocupació.
Mira, llavors... Santi, anaves explicant tu i el Vicente anava fent a tot que sí amb el cap, no? Supongo que era la misma concepció quan vosaltres abristeis aquí, no, Vicente? Sí.
Bueno, hemos ido evolucionando. Yo creo que cuando ellos han montado esto es que habían analizado el mercado y han dicho, tenemos que hacer esto. Sobre todo en la zona donde lo han montado, porque nosotros en la costa, o sea, primero, espacios para montar cosas grandes era imposible. Después había una competencia brutal y cada uno tenía su especialidad, ¿no? O sea, nosotros después hemos abierto una segunda sala, hemos puesto un jardín y también damos de comer y tal. O sea, hemos ampliado a partir de una base. Pero nosotros no hemos sido nunca un espacio grande. Nosotros nos hemos mantenido en nuestro estilo y aquí nos quedamos. O sea, no hemos podido traer grandes DJs. O sea, nosotros, pues, una sala para un tipo de música, otra para otro tipo y ya está. Pero bueno, sobre todo, lo que hemos buscado es un espacio donde la gente se lo podía pasar bien, ¿no? Con una cierta tranquilidad. O sea, hemos puesto en contacto a mucha gente y les hemos intentado hacer felices. Yo les veía cuando salían, yo les miraba la cara, decía, oye, cuando salen contentos, volverán. Y esto, claro. Esto es lo que hemos hecho nosotros.
Claro, Santi, m'agrada molt això que estàs explicant, no? De que hi hagués un lloc per cadascú, no? Una sala on tu poguessis trobar el teu ambient ideal, no?
Sí, bueno, és que, claro, és el que diu Patini. Nosaltres estàvem ubicats a Lleida, i llavors, claro, Lleida tenies que fer algo perquè poguessis aglutinar tota aquesta gent. Llavors, claro, nosaltres jugàvem amb l'avantatge de quan jo volia fer algo especial, pues ja teníem una sala dedicada a macroconcerts, i bueno, hi van passar pues, actuacions molt bones, amb moltes van tindre èxit, amb d'altres no tant, vull dir, perquè, claro, en el moment de que les actuacions per espais cobraven una barbaritat, era algo però impensable, vull dir. I llavors, claro, ho tenies que fer en un puesto on poguessis encabir molta gent, saps?
Clar.
I bueno, aquest va ser el tema. Vull dir, nosaltres, clar, amb la nostra fórmula allà baix, aquí a la costa amb una altra, vull dir, és el anar batallant el que necessita la gent i el que diu el Batini. I per tant, que la gent sortigués contenta, i que digués, vinga, va, la setmana que ve...
Tornem. Mira, ara abans de començar, Ricard i Santi li preguntava al Vicente, no? Escolta, tu, clar, el 69, tu no vivies aquí, vas arribar, vivies ja aquí a Salou, i em va dir, no, jo llegué en el 69 i vi que havia esta oportunitat, aquí no hay discotecas, vamos a abrirlo, y hasta hoy, Vicente. 50 años el 2019.
Bueno, lo que pasa es que, claro, cuando yo dije no hay discoteca, y había otros que pensaban como yo, y abrimos unos cuantos. Lo que pasa es que después ha sido una lucha por sobrevivir. Y claro, tenías que estar muy cerca, tenías que tener mucha psicología, observar la gente, y bueno, ir a comprar discos, que no lo sabéis, pero en esta época en España no había este tipo de música.
No,
que
no, música vender. De importación, ¿eh?
Música de importación, casi lo teníamos que llevar en la maleta sin decir nada. Bueno, yo lo puedo decir porque han pasado 50 años.
pero es verdad que la gente joven que nos escuche, sí, que ahora sí, a través de Internet está todo globalizado, sí, y todo es accesible, no era así.
Sí.
Y yo conozco también el tema, ¿eh? El tema de la música, sí, tenías que comprar, buscar distribuidores, bueno, sí, internacionales.
Claro, a Francia, ahora, Inglaterra,
sí,
¿no?
Exacto. Sí,
ahora que hablo de latín, me acuerdo yo que me tuvieron detenido en la frontera.
Fíjate,
la fíjate. Porque venía cargado de música que la compraba en Francia. Sí. Mucha.
Imagínate, ¿no? Sí. Por traer discos.
No, y a mí me han venido dentro de la discoteca desde Hacienda y me han vaciado la caja de discos y no sé con qué tenía que trabajar este fin de semana. Bueno, poniéndome de rodillas para decirle que déjame ese, déjame el otro y tal. Bueno, al final me han dejado algunos, ¿no?
Sí. Y los autores, ¿te acuerdas?
Sí, esto, bueno, sí, sí. Bueno, hemos tenido que navegar bastante. Bueno, al fin y al cabo, sí, pero es como todo, como en todas las cosas, tienes que saber estar y saber defenderte y saber luchar y para llegar a la orilla, pues oye,
remar mucho, ¿no?
Algún flotador y tal, bueno.
También un tema, por ejemplo, hablábamos en una época muy concreta, ¿no? El 69, el 70, sí, la costa, boom del turismo en un país, tú me lo contabas ahora, Vicente, antes de entrar, en el que no éramos conscientes ni del potencial ni de nada, ¿no? O sea, era como la primera vez para muchas cosas.
Bueno, hombre, son los años 60, quizás el 69 ya había empezado un poco. Yo sé que, bueno, en el extranjero donde vivía yo, pues se hablaba mucho de España, de lo virgen que era, de lo bueno que era el pescado, de lo barato que era todo. O sea, una ensalada de 25 pesetas en un chiringuito de la playa, estas cosas, bueno. Venía la gente, había unas colas en el Pertús, no sé, increíbles. Había 30, 40 kilómetros de cola. La gente venía, todo el mundo quería venir a España. Y esto era el principio.
Sí.
Pero la gente de aquí todavía no lo veía. Nosotros éramos los locos que estábamos invirtiendo en la costa. Yo cuando hice el flashback en el sitio que está, la gente dijo que estaba loco. Este tío se va a pegar una leche, ya verás, ¿no? Bueno, o sea, yo venía con la idea que parking is business, estaba lejos, mucha gente no tenía coche. En Salou la gente bajaba con el tren de Reus y ahí se quedaban. Yo estaba en las afueras y en principio fue muy duro. Pero bueno, constància i hacer bien les coses i ja està.
Claro. Santi, no sé si a tu, a vosaltres, vaja, que vau ser uns quants, no?, els que vau obrir la Wandra en aquell moment, us van dir que estàveu bojos, algú?
Sí, perquè l'ha agafat tants metros, llavors diuen que potser també ens la pegaria, més el mateix, però hi vam posar molta il·lusió, moltes ganes de fer, molta... I bueno, jo pràcticament podria estar avui encara com Maura Tini. Però, clar, jo comptava amb una ajuda que no estava com ell. Vull dir, era jo bastant sol el que em dedicava a portar el tema d'espectacles i tal, i llavors, pues, quan va venir un moment que ja vaig veure que ja en tenia prou i tal, vaig decidir retirar-me i dedicar-me a altres coses, saps?
Clar.
Però vull dir que, sí, quan fas la inversió penses, bueno, ara estic fent aquí una inversió que té que vindre aquí tantes persones per poder amortitzar, saps? Mm. Vull dir, però, bueno, és el que diu ell, amb la il·lusió, amb les ganes de fer, amb donar qualitat i sempre seguint aquesta línia, no hi ha, pot ser un fau, o sigui que no hi ha secrets.
No hi ha
tota
secret.
La vida és la constància, el fer-ho bé, el donar una qualitat, l'estar al tanto de les modes, m'apunto.
Has d'estar molt al dia. Santi, ara que parlaves això de fer el càlcul, de dir, bueno, quanta gent m'ha de venir, més o menys, això són els contes de la vella, al final, però sí que s'han de fer una mica. Vosaltres teníeu en compte, o veu notar, si a l'estiu a Lleida baixava l'afluència de la gent a la sala?
A veure, nosaltres havíem de fer el contrari.
Claro.
Havíem de fer que la gent no marxés cap a la costa. Vull dir, perquè a l'estiu es notava, l'estiu, m'entens?
Això vull dir, es notava.
Lleida començava a notar-se ja amb les festes de la, del Caragol, la festa major de Lleida, això ja hi havia molta incidència a que la gent marxés a aquestes festes que hi havia, saps? I després, claro, ja començava l'estiu i es desplaçaven cap a la costa. Llavors, claro, nosaltres començàvem l'activitat, diguem-ne, d'atraccions i vinga i dalt i dalt, perquè la gent, diguem-ne, continués vinguent a Lleida, que no es desplaça.
Claro. Vicente, antes de empezar me comentabas una cosa que, que ha dicho ahora Santi justamente, que es adaptarse, mantenerse, ¿no? Estar al día de cómo van cambiando los gustos, porque al final no es lo mismo lo que queríamos en el 70 que lo que quiere, ¿no?, la gente, el público que va ahora en 2018 a Flashback. Ese trabajo de decir estoy atento a música local, ¿no?, escenografía, digamos, todo, supongo que no es fácil ir adaptándose a cada...
Bueno,
la época.
De toda forma, también una cosa que hay es que la gente antes no cambiaba tan rápidamente de gusto. Ahora, ahora todo va muy deprisa.
Muy rápido,
ahora,
¿no?,
la música te cae como la lluvia. Tienes que estar pendiente de ver por dónde van las gotas. O sea que esto te viene del cielo. Antes lo tenías que ir a buscar, pasar días y horas en una cabina, escuchar música, decir esto, bueno, yo lo veo bien y tal. Y tú te estabas construyendo un poco un esquema, un ambiente y sabías lo que ibas a hacer. Ahora vas un poco perdido. Bueno, en todo caso, yo en este mismo momento no soy el que lleva directamente todo esto, es mi hijo.
Ah, bueno, es que aquí es verdad, ha pasado dentro de la familia, ¿eh?
Sí.
De totes maneres, és veritat, això. Jo, hay un indicador que lo explica perfectamente. Jo, quan era petit, recordo sempre la cançó de l'estiu. I era una cançó de l'estiu que es començava a escoltar el mes de juny i sonava tot l'estiu, i era una cançó de l'estiu. Després ja n'hi havia dos. Avui en dia, vaja, hi ha cançó de l'estiu cada dos setmanes. Bueno, y no es una exageración, ¿eh?
De toda forma, y aquí hay una novedad, y esto, pues, o sea, la influencia de Ibiza sobre todo esto es importante. Ahora son los DJs que vienen de fuera, que tienen su programación, que fabrican su música.
Claro.
Esto no lo puedes ir a comprar a ningún sitio, sino que estás atrapado porque tienes que fichar a este DJ.
Bueno, porque ahora son productores.
Exacto.
Claro.
Entonces, nosotros nos hemos escapado de esta tiranía, si quieres, ¿no? O sea, nosotros seguimos siendo los que fabricamos nuestra noche y lo hacemos con la música que tiene todo el mundo, pero ahí empezamos a ser buenos cocineros, que es lo que se,
Vicente,
que es lo que se necesita, ¿no?
Vicente y Santi, la música. La música al final es el ingrediente principal de les nits.
Sí.
¿Cómo ha cambiado eso?
Buf.
Bueno, a veure, jo, quan tenia les discoteques, era jo el que escollia la música. Tota la música passava per mi. I llavors, o sigui, allí es feia la música que jo via. Sí que m'arribava el clàssic DJ amb la seva maleta de discos i tal, però aquest tio, a la millor quan se començava a fotre discos, al cap d'un quart d'hora tenia que anar allà a la cabina i dir, escolta, tu, termina, perquè... Es que,
aquí som d'una altra cosa.
No, és que està fent, el Vicente està sentint a tot, diu, exactament igual, no?
Igual,
la història
igual,
de mi vida.
Sí.
Llavors, jo és quan decidí que quan vi que la música ja no la podia poner jo, que tenia que depender d'un DJ, que no sé quantos, digo, ¿sabes qué? Ya tengo mis añitos y, claro, mi hijo os ha explicado a otra cosa relacionada con el mundo también del cine, y entonces... ya lo dejé precisamente porque no podría dominar el asunto, no podría dejar yo que un tío se me metiera en la cabina, pusiera su música y me vaciara la pista, ¿sabes?
Claro.
Entonces, ya cuando vi todo esto ya dejé, ¿sabes qué? El momento de partir peras y tal... Y dejarlo.
Vicente, tú decías, hacías que sí con la cabeza lo que estaba contando Santi. En vuestro caso, tú tenías huyendo de esa tiranía, un DJ de la casa, digamos, o ibais cambiando.
Bueno, no, nosotros en principio siempre hemos tenido DJs de la casa. te cuesta, cuesta, porque al fin y al cabo una persona es una persona, tiene su estilo, tiene su gusto y tal, y claro, yo lo que he querido ha sido imponer mi gusto, para, ecléctico, ¿no? Porque claro, yo no me limitaba a un estilo u otro, sino que entendía, bueno, yo he sido un pelín músico cuando he sido joven y tal, y tengo alguna idea, y sé dónde está la calidad, dónde no está, sé quién toca bien, quién mal y tal. Entonces, claro, tú fichabas un DJ que era un proyecto de DJ que te decía que sabía esto, que sabía el otro, pero bueno. Y además no venía de fuera, no había conectado con lo que se hacía afuera, estaba 2 o 3 años retrasado con lo que se, con lo que venía. Entonces yo, tú tenías que venir e imponer tu punto de vista, y como ha dicho Santi, en la cabina, al final yo tenía que llegar y poner 3 o 4 o 5 discos seguidos, decir, oye, empálmalos bien, pues es lo único que te pido, ¿no? Y tú ponme la sala, la pista llena, que la gente salta, y ya verás que da igual la música que vas a poner, porque en general estos que van de sabios, pues te ponía una música que la entendían ellos y tres amigos suyos, ¿entiendes? Eso, y esto no era para llenar una discoteca. En todo caso, eso, había, que, Mónica, había que pagar los salarios al final de mes también.
Eso, ¿no? Mónica, es como un club de fútbol. Al final, ahora ja és el club el que decideix com es juga i fitxa l'entrenador per jugar d'aquella manera i els jugadors per jugar. Doncs, per escoltant el Vicente i el Santi és el mateix. Escolti, mira, en aquesta sala s'escoltarà aquest tipus de música i que vingui el DJ que vingui, però es ficarà aquesta.
Claro.
I la persona que ve sap el que ve a escoltar.
Ja. I després també tenim que matisar una cosa que és molt important, que, vaja, nosaltres, jo vaig començar a remesclar discos amb plats Lenco, i baixant i pujant les velocitats per poder empalmar els discos per no que hi hagi un buit a la pista, que la gente siguiera bailando y tal. Empezamos con un Lenco ya cuando salieron los tenis y todo esto, ya entonces ya esto parecía ya el nuevo más, porque empezamos con los Pardos Tecnon y de ahí salieron varios discos que los produzco yo también, que fueron Max Mix, ¿sabes? De discos empalmados.
Es artesanal todo esto.
Claro. Es muy importante matizarla.
Sí.
Claro.
Ahora ya la Auto BPM, que fiques dos canciones, bueno, dos, ¿no? Un pendrive en un ordenador y a tu vas
con todo. Ay, claro, pero ha perdido que te encanta.
Per mi sí, la figura del disjockey la trobava encantadora. El disjockey bo, que no n'hi ha avui en dia així també distribuïts pels pubs aquests petits, no n'hi ha.
Algun n'hi ha, però no hi ha aquesta, no? Potser abans hi havia així més, més artesania, com deia el Vicent.
Exactament. Antes de tenir més artesania, nosaltres a la Wander teníem discos de la casa que s'havien fet allà i que, bueno, que van arribar a funcionar molt bé, saps? Però a base de, venga, aquesta música, tal, anant inculcant, diguem-ne, que en aquell moment es creu oportú, que és el que estaria sonant por ahí.
Clar. Escolta, ens queden 4 minutets només. Suposo que podríem estar parlant hores d'anècdotes. Jo, si us pregunto de coses que han passat a la Wander o a la Flash que no es poden explicar, això, suposo que també que unes quantes, no?
Bueno, yo diré que una de las fuerzas de nuestro negocio es tener la boca cerrada. Porque, claro, en este teatro...
Se ven
donde,
muchas cosas, ¿no?
No, claro. Y ves parejas que se hacen, que se deshacen, y ves trabajos subterráneos, y ves gente que quiere un protagonismo, no sé. Entonces, tú miras hacia el otro lado y haces como si no hubieras visto nada, porque la gente quiere volver y como tú no te has enterado, pues no ha pasado nada.
No te has enterado. Claro. Tú tampoco te has enterado de moltes coses, ¿no, Santi?
Claro, igual. es que tot és un sistema que és el mateix, a tot arreu.
Clar. Sí. Digues.
S'ho han passat molt bé, que és el més important. Nosaltres, la Wander Lleida, va crear un icono, perquè, bueno, a veure, quan Sara es va tirar a terra, que la van tirar a terra perquè se va quedar un banc, després que se la van quedar, no la van saber gestionar. Llavors, tens que mirar que quan la van tirar a terra, pues, hi va haver molta gent que ho va sentir, vull dir, no, va ser impressionant.
Però és que la Wander
Lleida, la veritat, marcar, és que sí, no, jo m'incloc, en aquestes, que dic, si pogués anar a buscar un trosset, que ja part de mitja vida tenia allà,
claro,
com
claro,
molta gent, no? Moltes generacions. Sí. I també, igual que la Wander a la Flash, que ara el Vicente em deia, jo no pensava que esto iba a durar, mira, fareu 50
nada,
anys.
50 anys.
és una pena, perquè també en Crisalis Valls la deixé com funcionando, i dando una buena rentabilidad. Nada, pues el que la compró pues empezó un poco a moverse loco. A ver, hay que ser profesional, hay que ser empresario.
Claro.
Es lo primero.
Bueno, y mimar-ho també, Berga.
Mimar-ho molt, no?
I mimar-ho, però empresario sobretot. Uh-huh. I aquí és el tema.
Escolta, doncs fins aquí, Vicente, supongo que me decías ahora que no vais a tirar la casa per la ventana, però una celebració en 2019 tendrá que haver, no?
Bueno, imagino que sí, pero bueno, dependerá esto ya de mi hijo. Bueno, sé que me preguntará, papá, ¿qué quieres hacer? Y bueno, haremos algo, porque hay gente de fuera, del extranjero, que me llaman y me dice, oye, Vicente, el año que viene y tal.
Claro.
Oye, que vamos a venir, que tenemos que preverlo, y estoy un poco asustado. Digo, oye, es que yo no quiero hacer algo demasiado grande porque nos hemos vuelto un poco tranquilos y un poco humildes porque, no sé, los tiempos han cambiado mucho y tal. Pero bueno, yo también, como Santi, un montón de gente, cuando sacamos algo del Flash, o sea, la gente en los WhatsApp y en estas historias y tal, y dicen, oye, cuántos buenos momentos hemos pasado ahí dentro, qué recuerdos de este verano y del otro, y que eran jóvenes y tal, y que ahora les entra, pues no sé, la nostalgia, ¿no? Pues somos un poco los culpables de todo esto.
Vicente, no sé si algo muy grande o no, pero una tarta con 50 velas,
hombre,
por lo menos.
Una velita habrá que soplar.
Eso sí, ¿no? Hombre, no, pero yo soy, no sé, no quiero prometer, pero bueno, algo haremos.
Algo haremos, seguro. Pues estaremos atentos, yo creo que tan al Vicente como al Santi, os tenemos que dar las gracias por eso, porque tantas noches que mucha gente que nos escucha ahora seguro se lo ha pasado de maravilla en un sitio o en otro.
Santi Palau, fundador de la Wandera Lleida, gracias por estar con nosotros.
Gràcies a vosaltres, un saludo a tots i una forta abraçada.
Gràcies, Santi. I al Vicente Batini, el fundador, vaja, de la Flashback de Salou. Vicente, un placer.
Bueno, un placer. Oye, Santi, un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Nosaltres ja estem a les dues. Ja
sí, oi. Ara, notícies. Fins demà, Ricard.
Adeu.